Radio Benicarló. Noticias.
Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i avui anem a parlar de diversos temes, perquè com bé sabem, ací a Benicarló no para l'activitat i com bé sabem, aquí ací a Benicarló no para l'activitat cultural, perquè novament aquest cap de setmana tindrem una nova visita dinamitzada al Puig de la Nau, també un taller familiar que es diu Escriure com els ibers, escribir com los iberos, i també adelantarem alguna coseta més que tindrem en les pròximes setmanes. Per a parlar de totes aquestes coses tenim amb nosaltres a Iope Iro Daurat, la encarregada de fer tant les visites com els tallers. Ayo, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal, bon dia. Bé, molt bé.
Estem encantats de tindre't a Sierra de Benicarló amb nosaltres. Bé, moltes coses de les que tenim que parlar avui, però començarem per la primera que ja coneixem, però per nomenar-la perquè també té molt d'èxit. Visites dinamitzades al Puig de la Nau, que les tenim una nova aquest cap de setmana, i està plena, conta'ns una miqueta,
sí,
la gent respon.
Està tingut, bueno, sempre, la veritat és que tenen molt bona acollida i de seguida se plenen. I jo estic convençuda que encara queden benicarlandos i benicarlandes que encara no han anat al Puig de la Nau, així que insistirem, seguirem.
Sí, sí, perquè damunt és això, no és només una visita, sinó que és dinamitzada, que li dona aquest puntet de realitat i també de ser més proper, com moltes voltes també en parlar. Volia anomenar això, que la gent està molt interessada i que respon molt bé a aquestes visites dinamitzades. Ho sento per la gent que no hagi arribat, però bueno, a la pròxima ja sabeu.
Això,
ja
que sabeu. Estiguen atents a les xarxes i en seguida s'enteraran.
Molt bé. Anem a parlar ara d'aquest taller familiar, Escriure com els ibers. Primerament, això per curiositat, com sorgeix la idea de fer aquest taller?
Este taller és un dels que formen part de tota la programació de tallers familiars que es fan dissabtes de tarda, generalment alterns, però bueno, depèn del mes, perquè de vegades bueno, pues, hi ha festes o hi ha altres programacions culturals. Però bueno, torno a dir, n'hi ha que estar una miqueta atent a les xarxes i ahir se van publicant amb temps els tallers que s'aniran fent. Este en particular, el descrivim com els ibers, pues és un taller que és molt interessant en el sentit que ens obri les portes una miqueta a un aspecte de la cultura ibèrica que bueno, pues és prou desconeguda. De fet, és prou desconeguda fins i tot en els àmbits científics, en el sentit que encara n'hi ha moltes, moltes incògnites al voltant de la llengua dels ibers. No es sap encara traduir l'iber, així que tota aquesta informació que ens ha pogut arribar a través de les epigrafies, de l'escriptura, no està desxifrada i, per tant, està encara ahí esperant que algú comença a traduir l'iber i ens arriba tota aquesta informació amagada.
Per què passa això? No sé si perquè és un temps llunyà, perquè no té res a veure amb l'escriptura occidental o per què, però és curiós que sent una de les civilitzacions, com dir-lo, pues, les primeres civilitzacions, pues, falta eixa informació. Per què es produeix aquest fenomen?
Clar, aquí en el nostre territori és la primera llengua que s'escriu, per tant, és molt important. El que passa és que, bueno, pues no tenim, com diríem, una pedra roseta, no? No hi ha, a lo millor, pues encara prou informació per a fer comparatives. N'hi han diverses hipòtesis. La realitat és que sí que n'hi han alguns científics que tenen idees sobre com es podria traduir aquesta llengua i que fan propostes de traducció de textos. El que passa és que no es posen d'acord entre les diferents vessants, diguéssim, pues n'hi ha els basquiveristes, després estan pues, les persones que estan més d'acord amb que l'Iber tindria més a veure amb el grec d'aquella època, i bueno, com que entre ells no es posen d'acord encara, pues nosaltres haurem d'esperar. Però sí que és veritat que n'hi ha pues, algunes parts de paraules, algunes, no sé si diuen morfemes en este àmbit, però bueno, que sí que comença a saber-se pues, que tenen a veure amb topònims o que tenen a veure amb llaços familiars, i que, bueno, pues està ahí la faena encara per fer-se.
La faena encara per fer-se, però com bé tu has comentat, pues, n'hi ha algunes aproximacions i tal que poden resultar o que poden donar algunes pistes. Aleshores, com desenvolupareu vosaltres aquest taller? Perquè, clar...
Nosaltres no sabem Iber, però el que sí que se sap és com sonen els signes, és a dir, a quins sons actuals correspondria cada signe dels diferents signaris ibèrics. No només n'hi ha un identificat. Uh-huh. Aleshores, encara que no puguem parlar en iber, sí que podem, per exemple, escriure paraules en valencià amb signari ibèric.
Ostres,
o escriure el nostre nom amb els signes de l'alfabet, del signari ibèric.
Uh-huh.
I a partir d'ahí és a partir de lo que treballem en el taller.
Ostres, que xulo.
Sí.
Som mitjançant signes, més tirant a jeroglífic o és diferent?
No, són lletres que molta gent quan les veu li recorden a les runes vikingues.
Ah, sí, vale.
És una cosa així. N'hi ha alguns símbols que són molt semblants, per exemple, als del grec, la L, per exemple, és igual que la lambda grega, i n'hi ha altres que són un poquet més diferents. N'hi ha molts signes que no representen un so únic, sinó una síl·laba, amb la qual cosa, a lo millor, pues, una paraula que en valencià podria tindre sis signes, depèn com en iber, a lo millor només en té tres. I bueno, és una faena entretinguda i per als xiquets divertida, en el sentit que estan també aprenent sobre la seua pròpia llengua i sobre les seues pròpies lletres a través de comparar-les amb les ibèriques.
Sí, perquè al cap i a la fi, com tu bé has dit abans, els ibers van ser la primera civilització que va estar així al nostre territori. Aleshores, malgrat que nosaltres després vinga del llatí i tal, però tot té un origen també. Aleshores, ens podem donar pistetes també el tema de com era eixe alfabet, per dir-lo d'alguna manera, de com es va desenvolupar després el llenguatge.
Clar, n'hi ha investigadors que fins i tot identifiquen algunes arrels de paraules actuals en llengües preromanes, no? Uh-huh. Aleshores, moltes vegades quan no hi ha una arrel clara, una paraula que veus que no ve del llatí, que no té res a veure amb les llengües posteriors, se pot creure que sigui anterior, que l'arrel sigui anterior al llatí.
Per a tancar aquest bloc del taller, bueno, després donarem la informació de com ens apuntar-se, com funciona tot això, preguntar-te una mica que tu què esperes d'aquest taller, que me fa molta enveja que vaig a destinat als xiquets, perquè té molt bona pinta, però bueno, tu què esperes d'aquest taller?
A veure, se solen plenar els tallers, o sigui que jo suposo que bueno, pues veient les inscripcions estos dies que s'han obert fa molt poquet i de seguida n'hi havia prou xiquets i xiquetes apuntades, pues segurament estiguem a tope, com sempre, i bueno, jo crec que és veritat que esta vegada el taller l'hem limitat a xiquets i xiquetes majors de 6 anys, més que res perquè tinguen una certa base en lectoescriptura abans d'arrencar, pues, en això, en una comparativa amb un altre signari completament diferent. Però bé, suposo que ens divertirem, com sempre. A més, primer pues, fem una visiteta a l'exposició. Normalment els tallers els acompanyem en una visita tematitzada, és a dir, que en la que ens centrem en objectes de l'exposició relacionats amb el taller, i en este cas a l'expo lo que tenim és la vitrina de les monedes, perquè, bueno, en època ibèrica es comencen a encunyar monedes també aquí a la península, i lo bonic d'estes monedes és que moltes vegades encunyat pues, el nom de la seca, de la ciutat en la que s'ha encunyat, en caràcters ibèrics. Clar.
Ostres! Mira, sí. Això també, o sigui, bueno, el criteri canvia un poc, però també se manté, per exemple, en els euros, que per davant són iguals, però per darrere sí que alguns països, pues, nosaltres tenim en els cèntimes a Miguel de Cervantes, si no m'equivoque, cosa així.
Se pot posar una iconeta pues, en relació amb el que cada país vulgui vulgui transmetre. Un poquet,
sí. Identifica molt bé. Mira, una cosa, una de, altra cosa que ens ha arribat fins ara a l'actualitat. Vale, anem a passar a un altre tema molt interessant, que és un simposi que tindrem el 8 de març, dia de la dona, que és la victòria de les mujeres espacios femeninos en tiempos de Benedicto XIII. Bueno, compta'ns una miqueta, perquè això també té molt bona pinta, malgrat que siga el 8 de març, nosaltres ja avisem, perquè després mos passa sempre el mateix, que mos queden sense plaça. Sí. O sigui, compta'ns una miqueta sobre este simposi.
Pues mira, en este cas, això és un, una activitat que es fa per iniciativa del Castell de Peñisco, la Diputació de Castelló, i bueno, lo que es pretenia era donar un poquet de continuïtat, pues, algunes jornades acadèmiques que s'han anat desenvolupant en els últims anys, especialment des de fa dos anys que es va commemorar el 600 aniversari de la mort del Papa Luna. En aquell moment es va fer unes jornades acadèmiques que vam anomenar. L'any passat també es van poder organitzar una xicoteta jornada amb unes conferències sobre diversos temes, i un dels temes van ser precisament l'estatus de les dones en els temps que el Papa Luna va estar al Castell de Peñíscola, finals del segle XIV, principis del XV. I vam veure que n'hi havia molt per parlar sobre este tema, i que és un dels temes, la història de gènere, que, bueno, estan ara despegant, que fins fa molt poquet temps no s'havia parlat de com era ser dona en les diferents etapes de la història, i es va considerar que podia ser un tema interessant per a llançar una nova jornada acadèmica. Que no assuste a ningú que diguem jornada acadèmica, vol dir que les persones que vindran són investigadors que bueno, pues que estan en actiu i que es mouen en el món acadèmic, però no vol dir que no estigui obert a tot el públic que pugui estar interessat en vindre a escoltar parlar a experts, molt experts, sobre els temes que es van a treballar.
És una època també com curiosa, perquè no sé, és el que tu dius, com que no ubique jo quin seria el paper de la dona en aquesta època, més enllà d'un paper religiós, però suposo que estic molt equivocada. Conta'ns una mica.
Sí, perquè el no parlar de les dones lo que ha fet és que creguem, pues, això, que les dones tenien, bueno, pues, uns espais molt, molt reduïts d'activitat. I si bé sí que és veritat que les dones han estat sempre relegades en alguns àmbits, la realitat és que han desenvolupat professions, han estat molt presents en fins i tot en la política en les diferents èpoques, i han viscut, pues, moments tant de creixement, no?, a nivell, pues, de desenvolupament de noves professions, oficis, com de recessió. Uh-huh. I este moment, per exemple, ens presenta dones des de les més altes cotes de poder, com per exemple les reines, uh-huh, que van anar succeint en els anys que el Papa Luna va ser papa i antipapa, que van tindre molt de poder, perquè en moltes ocasions, pues, com Maria de Castilla, se van quedar a soles mentre els seus homes es dedicaven a altres assumptes, reinant, realment, pues, fent de reines, uh-huh, en totes les conseqüències. No sé, podem parlar d'aquestes mateixes reines, per exemple, en les seues cartes ens deixen veure moltes altres dones que es dedicaven a moltes altres feines, que podien anar des del servei a casa de la reina, com a dones metges, com a dones, pues, que formaven part o que hagueren volgut formar part dels gremis, perquè mm-hmm, també és veritat que en aquest moment els gremis comencen a limitar la presència de dones, i això serà un problema, perquè deixaran de tindre la rellevància que realment havien tingut a nivell de mestratge, d'oficis i demés. I bueno, pues, gràcies a les cartes, gràcies a testaments i gràcies a un munt de documentació que encara està per treballar-se, es comença a entendre realment, pues, això, com era ser una dona en este moment de la història.
Mentre estaves parlant, també estava veient eixa diferència que n'hi havia en eixe moment de la història entre bueno, a banda d'eixa classe social, com que, per exemple, en el cas de les reines, sí que és cert que, com dir-lo, com que no importava si se quedaven o soles governant, com que sí que n'hi havia confiança a les reines, o sigui, és el que me dona a entendre, i després les dones que no podien entrar als gremis, o sigui, n'hi havia també moltes diferències en aquest aspecte, però, per exemple, el paper de les reines com que mai s'ha adoptat, segons el que, segons trobo jo.
Clar, depenent del moment de la història, les reines ho han pogut ser per dret propi o no, o ho han sigut per drets aliens, diguéssim. Però sí, la realitat és que la responsabilitat de regnar, pues, en molts moments de la història l'han tingut per igual i han hagut de prendre decisions pues, molt controvertides i complicades. I sí, s'ha respectat la seva paraula. Per exemple, en relació precisament amb Maria de Castella que comentàvem fa un moment, crec que era... Ai, bueno, en una de les reines del període que Benet XIII va ser papa, n'hi ha una qüestió prou significativa, i és que quan el papa havia de comunicar-se amb els reis, no li enviava una missiva al rei i se donava per enterada a la reina, sinó que enviava missives per separat al rei i a la reina, tot i ser un matrimoni. I això és significatiu en el sentit que per a Benet XIII, en aquest cas, pues, tenia el mateix valor informar a un com a l'altre. I això, bueno, pues, és digne de fer reflexió, no?, i de parar-se a pensar, bueno, pues...
Sí, perquè damunt, venint d'un estrato, per dir-lo d'alguna manera, religiós, que la figura de la dona en el món de la religió sempre ha sigut una figura complicada per a ells, podria dir. Clar. Però sí que és cert que és de ressaltar que el propi Benet... bueno, és que Benet XIII era un,
sí,
era un papa una mica especial, no? Però...
A més, ell no se podia tancar cap porta o cap recolzament. Vull dir que
claro,
li interessava molt, pues, bueno, tindre de cara... a tota la gent que poguera en
claro,
un moment donat.
Claro, és que, però és això, que malgrat que siga per una cosa d'interès, també és de ressaltar el tema de que, per exemple, pues, manarà les missives als dos com dient, no, jo vull que s'enteren els dos del que estic comunicant. Sobre aquest simposi, per anar finalitzant allò, una miqueta preguntar-te, després donar més dades i tal, però això, abans comentaves que la gent no tinga por perquè, per lo de tema acadèmic i tot això, pues una mica això, fer una crida també a la participació, perquè jo crec que és un tema interessant.
Sí, segur que aprenen moltes coses. És igual de quin àmbit o quins coneixements previs porten, segur que aprenen moltíssim. I de fet, estem molt contentes perquè està funcionant molt bé. Nosaltres el que havíem fet era tancar dos conferències molt interessants, una de Javier Mas i una de Mia Alsina, dos persones especialistes en diferents àmbits del món de les dones en el període que tractem, però havíem obert un espai per a que investigadors pogueren enviar les seues propostes de comunicació per a contar-nos, pues, bueno, quines línies d'investigació tenen obertes i quins treballs estan fent en este món. I la veritat és que ens estan arribant propostes molt, molt interessants i, a més, bueno, pues, per part d'investigadors internacionals. Tenim propostes des d'Itàlia, tenim... propostes des de Cambridge, que,
ostres,
ojo...
Ojo,
I, bueno, pues està funcionant molt bé. Aixina que segur que qualsevol persona que es vulgui apropar trobarà centres d'interès entre totes les comunicacions que es faran.
Sí, perquè damunt és el que dius tu, també són temes... atractius, perquè no només la part de conèixer aquest paper en diferents especialitats que van tindre les dones, sinó que també és una cosa que també tenim molt present perquè, bueno, Papa Luna va ser...
Clar, és veí.
És veí nostre. Aleshores, també és interessant perquè, igual que les visites dinamitzades, també ajuda una miqueta a ubicar, perquè, clar, o sigui, tu penses en eixa època, però realment està passant aquí al costat. O sigui, que també t'ajuda una miqueta a ubicar com era en aquest moment Peníscola, també, a banda de com era el paper de les dones. Vale, Ayo, finalment, com podem, per tema d'assistència, hores i tots els dades d'interès per a aquest simposi?
Bueno, pues a veure, el simposi és el dia 8 de març, durant tot el dia, en horari d'apertura al castell, aproximadament de 10 i mitja a 5 i mitja. Igual m'enganye de mitja horeta, bueno, en algun de les dues, però bueno... S'estaran fent, pues això, se farà una conferència de matí i una de tarda, i després la resta de l'horari de matí i tarda tindrem les comunicacions. I bueno, pues en els cartells s'ha posat un enllaç per a poder inscriure's com a públic. Òbviament no és obligatori inscriure's, és un, bueno, pues un mecanisme que nosaltres tenim també per a un poquet després poder valorar la participació i demés. Però bueno, si algú vol inscriure's, perfecte, a través dels cartells que anirem compartint a xarxes tant de la Diputació com nostres, d'Aurart i demés. I, però bueno, que es pot anar sense més problema. I si algú està interessat en presentar una comunicació, ahir sí, en els cartells també tenim un codi QR que porta a un document amb totes les instruccions de participació com a comunicadors. I bueno, pues hauríem de fer, pues, lo que es fa generalment, enviar un breu resum, un currículum a un correu electrònic que es doni allí. I a partir d'ahí, pues, es valoraran les comunicacions que més s'ajusten al tema del simposi.
Molt bé, doncs després de tota aquesta informació, només jo també, bueno, ens queda des de Ràdio Benicarló fer una crida a la ciutadania per a la participació, perquè crec que pot estar molt bé aquest simposi, i mira, si com a públic podem anar tranquil·lament, jo què sé, millor plan per un dissabte 8 de març, a banda, pues sí. De les reivindicacions pertinents, aquest també és un molt, molt bon plan, i també una manera de reivindicar aquest espai que nosaltres no coneixem de les dones. Moltíssimes gràcies, Ayo, i ens veiem aviat. Gràcies.
Gràcies, estarà.